COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què el Màlaga li ha passat la pilota a l'Espanyol, que és qui ara podria anticipar l'aliron del Barça. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Hola, hola, què tal? Bona tarda.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
Top 5.
Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 aquest diumenge a Montmeló ja ha obert les portes i Fernando Alonso fa hores d'ara roda de premsa.
Ens n'anem cap allà, estem al circuit de Catalunya amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Hola, bona tarda. A punto de començar la roda de premsa de Fernando Alonso previa al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, quinta prova del Mundial. El piloto asturiano intentará recortar puntos al líder del Mundial, Sebastián Vettel, que tiene 30 puntos más que el asturiano en la clasificación general.
Top 4.
Presentada a Londres la Final Four de bàsquet, Rossell no anirà i es quedarà a l'espera del desenllaç de la Lliga de Futbol.
Top 3.
L'Espanyol no pensa en donar la Lliga al Barça, és un títol que se'l guanyarà o no l'equip de Tito Vilanova.
Top 2.
El Barça comença a estar l'entrenament per esperar l'arribada de Tito Vilanova des de Nova York.
Top número 1.
Ens ocuparem d'explicar el ventall de teories al voltant de la porteria del Barça i els moviments per buscar el relleu de Víctor Valdés.
Entrevistes a Esports COPE.
Amb el jugador de l'Espanyol Víctor Sánchez, exjugador del Barça, l'equip d'Aguirre pot ajudar a guanyar la Lliga l'equip de Tito Vilanova aquest diumenge davant del Reial, aquest dissabte davant del Reial Madrid.
El debat a Esports COPE.
També entrevistes abans. Soren Savic ens aproparà la seva visió de la Final Four de bàsquet i el debat amb dos cracs de la informació i de l'opinió, el cap d'esports de La Vanguardia, Dagoberto Escorcia i Manel Rodríguez, un savi de l'Espanyol.
La pregunta a Esports COPE.
Avui us estem preguntant a través de Facebook i a través de Twitter. Confieu que serà capaç l'Espanyol de guanyar dissabte el Real Madrid a l'estadi de Cornellà al Prat? L'Alfonso Gerona, per exemple, diu «Por supuesto que l'Espanyol serà capaç». El Manuel Díaz diu 1-4 i el Barça a ganar el domingo si quiere ser campeón. Últimes hores per recollir preguntes, inquietuds pel José Mari Vaquero. Demà estarà aquí el capità del Dream Team, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero Esports COPE.
És molt fàcil, eh? Vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports COPE. I atenció que tenim entrades per anar a veure un partit d'hoquei patins. No és un partit qualsevol, eh? És dels millors partits, per no dir el millor partit que es pot veure ara mateix. És el Barça-Liceo de la Corunya. És partit de quarts de final tornada de la Lliga Europea. Així que està en joc ni més ni menys que l'accés a la final a 4. El partit es disputa dissabte al Palau Blaugrana a les 12 del migdia. Si voleu anar, és molt fàcil. Agafeu el telèfon i truqueu. Heu de trucar al 93-270-3777 o 93-270-3778. Repeteixo, 93-270-3777 o 93-270-3778. Esports COPE us convida al Barça Liceo d'hoquei patins. 18 minuts passen de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE.
Cuando el deporte está en marcha...
¡Hola, hola!
Te informa Tiempo de Juego. Este viernes, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona, Final Four de básquet y fútbol.
¡Gol!
Levante-Zaragoza. El sábado y el domingo, la Liga en directo con el Madrid ante el Español y el Barça buscando el alirón frente al Atlético. Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 27 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Vinga, comencem. De seguida, novetats sobre la porteria del Barça. Visitem també el vestidor de l'Espanyol a veure com respiren a dos dies de rebre el Real Madrid. Un empat o una victòria perica li donaria, entre cometes, la Lliga al Barça. I sentirem també de seguida Thiago Alcántara, que ha parlat avui. Jo sóc fan de Thiago Alcántara, em sembla un futbolista extraordinari. Tècnica exquisita, bona visió del joc, atreviment, arribada, però són aquestes unes qualitats que aquesta temporada no ens les ha acabat d'ensenyar. Ell ha dit avui que està satisfet amb la seva temporada. Ho sento, però no puc estar d'acord. Aquesta temporada esperàvem molt més de Thiago. Esperàvem un pas endavant que no ha donat, més protagonisme, més autoritat. Podríem dir que no ha progressat, sinó que ha involucionat. El Thiago d'aquesta temporada ens ha semblat pitjor futbolista que el de la temporada passada. Però no hem de perdre de vista que té 22 anys, que va sobrat de talent i que apunta a ser jugador de llarg recorregut a Can Barça. Però la seva nota, al final d'aquesta temporada, i pensant ja en la pròxima, és que necessita millorar.
Esports Cope amb Joan Batllori.
La porteria, ai, la porteria del Barça és una de les moltes patates calentes que té Zubizarreta per la propera temporada entre mans. Valdés té data de caducitat i cal buscar porter. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A la llista de noms que hem posat sobre la taula les darreres setmanes afegir avui dos més.
Sí, a la Secretaria Tècnica treballen per això amb molt de secretisme, eh? No volen confirmar noms, ni tan sols volen explicar si compten amb Valdés per la propera temporada o si prefereixen vendre'l, ni tampoc si hi ha alguna opció descartada d'aquella llista que els agradava a l'inici. Sí, el que sí que s'ha filtrat en els últims dies és el nom de Pepe Reina, un ex de la cantera del Barça, i és tota una incògnita perquè el nom l'ha filtrat l'entorn del jugador, dient que hi ha contactes informals entre el Barça i el jugador, però les informacions que tenim nosaltres és que la Secretaria Tècnica aquesta possibilitat se la prenen fins i tot en broma, eh? Dient que per explicar acudits ja tenim a Pinto i també a Pepe Costa al primer equip. Per tant, no sabem com definir aquest cas de Pepe Reina si és que estan jugant a despistar. Les nostres informacions, les que tenim de fa temps, sí que diuen que el porter que més agrada a Tito Vilanova és l'alemany Ter Stegen, el porter del Borussia Mönchengladbach, que per condicions i per caràcter podria ser el porter del futur del Barça, però només té 21 anys, els acaba de fer. Per tant, veurem també com serien les negociacions amb el Borussia Mönchengladbach, que segurament demanaria calés per un porter de futur. Les opcions a Espanya passen per Vicent Guaita, un altre problema de diners, perquè el València negociaria, s'hauria de negociar la clàusula, i estem parlant de que podria demanar de 12 a 15 milions d'euros pel porter del València. Encara més car seria De Gea, el porter del Manchester, segurament complicat també portar-lo, però veurem què és el que decideix el club i si s'embutxaca calés de la venda de Valdés i decideix que els ha d'invertir en un porter de garanties. I els dos noms que tu deies que s'afegeixen en aquesta temporada, que estan fent un gran paper al panorama internacional i que s'adaptarien al joc del Barça, és l'eslové de l'Inter, Samir Handanovic, té 28 anys i és el titular a la porteria de l'Inter, o l'uruguaià del Galatasaray, Fernando Muslera, de 26 anys, estan destacant aquesta temporada per les seves bones actuacions.
Muslera és un futbolista que no és la primera vegada, Sílvia, que apareix en una llista de porters que interessen al Barça. Ja havia sortit enrere.
Sí, sí, i en els últims dies també s'ha parlat de que hi hagi pogut haver contactes o que hi hagi pogut haver interès del Barça per quina és la situació de Muslera al Galatasaray.
Així està la situació ara mateix, encara indefinida, al voltant de la porteria del Barça. Serà, sens dubte, un dels colabrots de l'estiu. Parlant de la porteria del Barça, Silvia, i de Víctor Valdés, bona notícia, s'ha incorporat al grup. No només això, sinó que podem avançar que Víctor, si no passa res d'estrany, estarà a la porteria, sota els pals de la porteria del Barça diumenge, eh?
Sí, ens ho han confirmat a Esports Cope, que estarà a la porteria del Calderón, superades les molèsties de fascitis plantar que li van impedir jugar contra el Betis. Víctor està recuperat, ha fet avui tot l'entrenament amb normalitat i estarà al Calderón. També Pedro ha rebut l'alta mèdica avui, recuperat del trencament fibrilar, s'ha entrenat amb els companys. Per contra, en Mascherano només ha pogut fer una part de l'entrenament amb el grup, veurem com evoluciona de cara a diumenge. Un entrenament on la principal novetat ha estat Tito Vilanova, ha aterrat avui mateix a Barcelona, després de 3 dies a Nova York per passar aquests controls mèdics. El club fins i tot ha endarrerit mitja hora la sessió que estava prevista aquest matí a les 11, per si Tito Vilanova tenia algun problema amb els enllaços de vols, perquè li donés temps a arribar. Hem de dir que també a Vidal i Puyol segueixen amb la recuperació específica i que avui s'ha entrenat el jugador del juvenil Lucas Gafarot, un lateral esquerre.
Per cert, Joan, tornarà a porteria. Víctor Valdés, el que va dir, el que va transcendir mitjançant el seu representant, és que no vol renovar a partir del 2014. I se sap també que des de la parcel·la esportiva del Futbol Club Barcelona, des de la directiva, s'ha dit si el Víctor Valdés finalment se'n va, però el 2014, aquest any, no vindria encara un nou porter. Sí. De manera que, de moment, Víctor Valdés no ha dit el contrari, és a dir, que es quedaria fins al 2014.
Queda clar. Sílvia, ha passat per sala de premsa, com dèiem, avui Thiago Alcántara.
Thiago Alcántara ha qüestionat, per lo que tu parlaves, pel rendiment aquesta temporada. Thiago diu que està satisfet, també ha parlat de les possibilitats de guanyar la Lliga, de com s'ha de valorar aquesta Lliga, i també ha parlat de les declaracions de Mourinho.
1, 2, 3, 4! Hasta ahora hemos sido muy respetuosos con cualquier persona, cualquier medio que haya tenido problemas internos. En el momento en que hablan de nosotros, pues claro que nos afecta. De todas formas, es una opinión. Las palabras se las puede llevar el viento. Lo que va a decir Mourinho, a lo mejor dentro de un año nadie se acuerda. Son anécdotas del fútbol que, al fin y al cabo, yo creo que lo más importante es que somos profesionales y tenemos que respetarnos el uno al otro. Claro que estoy satisfecho por la temporada que he hecho. Y tengo que ser realista en que al principio de temporada he tenido dos lesiones, pues no es su importancia, dos lesiones que me han dejado apartados mucho tiempo, así que por cómo empecé, pues yo creo que hemos terminado bien. El equipo también ha demostrado que la temporada ha sido buena y yo creo que, bueno, se puede valorar con un positivo esta temporada. Bueno, el perder nunca puede ser asequible, estamos hablando de un equipo que va a entrar en Champions, un equipo que ahora mismo está en la final de Copa, yo creo que no van a guardar nada, aún falta para esa final de Copa, van a jugar un partido muy serio. Puede que pase un poquito eso, que la gente ya esté acostumbrada a ganar, a conseguir títulos, pero desde aquí, desde poder vivirlo desde dentro, yo os digo que es muy complicado el día a día de ganar partidos, el día a día de afrontar, de perderlos y luego recuperarte para intentar ganar el siguiente. Y este título yo creo que como los siguientes los valoras mucho.
Preguntaven a Thiago Alcántara si en les seves declaracions era menys atrevit que altres temporades, perquè no es veia en el màxim de rendiment, i deia el Thiago que ell té moltes expectatives i que ell és molt ambiciós, però que ara mateix parlar de poder comparar-se amb Xavi, per exemple, encara està molt lluny, i que Xavi és un monstre i que ell ja arribarà al moment, ja veurem què passarà en el futur. Hem de dir que demà l'equip torna a entrenar-se al matí i que parlarà Jordi Alba.
Jordi Alba, què us ha semblat la temporada de Thiago?
Jo crec que és un aprovat justet, no? De Thiago Alcántara ha fet coses bones i coses dolentes, ha estat molt irregular, però sobretot em sembla que ha estat una mica com la resta de l'equip, no? És a dir, la resta de l'equip a mitjans de temporada molt bé, un rècord absolut de la primera temporada, molts punts davant del Real Madrid, i Thiago Alcántara quan anava jugant doncs no desentonava. El que passa és que després no només s'ha desentonat el Thiago Alcántara o altres jugadors, és a dir, ha desentonat fins i tot el Leo Messi, segurament perquè estan justets físicament, el propi Leo Messi o el Xavi o el Sergio. És a dir, no ha estat una temporada completa ni pel Thiago, sobretot des de gener fins aquí, ni per la resta de l'equip. És a dir, el Thiago Alcántara, com diu ell, i recordava la Sílvia, doncs s'ha d'esperar, i el Xavi naturalment és un dels millors del món, i l'Iniesta també, i tot això, i s'ha de tenir paciència, però, en resum, un aprovat justet, s'espera molt més d'ell, segur que ho donarà molt més, però també justet, almenys la segona part de la temporada, de tot l'equip del Barça.
Sílvia, tu que tens molts elements per comparar, perquè fa molts anys que el segueixes ja des de categories inferiors.
Per mi li han faltat minuts. Minuts d'aquests partits que dèiem que Tito Vilanova havia derrotat la plantilla, com Bartra, com Montoya. Jo crec que no s'ha fet bé aquesta gestió i que m'ha decebut el Thiago, perquè jo sé que és capaç de fer coses molt millors. El miniestadi les feia i amb el Barça, amb el primer equip, també les ha fetes. Però, a banda del seu rendiment personal, jo crec que han faltat minuts perquè agafés ritme de competició i agafés confiança, la confiança que necessita per jugar al mig del camp del Barça.
I un dia la Sílvia, que coneix molt bé el planter del Futbol Club Barcelona i sobretot el futbol base, s'hauria de fer un treball de quins són els jugadors que tu has vist que haurien d'estar al primer equip, però amb minuts. És a dir, el que dius tu, no? El Bartra, el Montoya, el Thiago, el Sergi Roberto, per exemple, el Rafinha, que de tant en tant juga amb el primer equip, però han de pujar per no jugar o han de pujar realment perquè tenen categoria i han de formar part de la primera plantilla. És un estudi molt, molt interessant.
És la discussió que teníem arrel de Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu ha de ser plantilla del primer equip l'any que ve? Jo crec que no. Jo crec que ha de ser plantilla del B perquè tingui minuts al B, però que tingui moltíssims minuts al primer equip. Per això és important que el primer equip hi hagi una plantilla curta, que puguin pujar jugadors del B i tenir molts minuts, però que no deixin de jugar al filial, perquè jo crec que aquest any hi ha jugadors que s'han estancat perquè no han tingut minuts.
El que passa és que és molt difícil tenir molts minuts a la primera plantilla i jugar al B.
No. jugar al B, fixa. I quan el primer equip
ho
necessiti, el primer equip.
Sí, però tindrà
pocs
minuts.
En comptes de donar-li minuts a Alexis o en comptes de donar-li minuts a Villa, donar minuts a Deulofeu.
No, però és un treball de la Secretaria Tècnica que fem. Tenim l'obligació que el Muniesa, que el Bartra, que tal, que el Rafinha, que el Sergi Roberto, que aquests doncs siguin o no del primer equip, tenim l'obligació professional, o què fem des del punt de vista esportiu?
El problema, clar, també és el que volen els jugadors. Els jugadors volen ser plantilla del primer equip, volen tenir fitxa del primer equip i, si no, poden decidir marxar també. Mm. També és una opció.
És un debat interessant aquest. Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
La Liga es viu a la COPE. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest cap de setmana el Barça podria ser campió. Dissabte, Espanyol-Real Madrid i diumenge, Atlético de Madrid-Barça. Al Calderón, Manolo Oliveros, Sonia Sanz, Antonio Ruiz i els comentaris de Josep Maria Minguella i Petón. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Doncs sí, el Barça podia ser campió ahir, no ho va ser perquè el Real Madrid li va fotre 6 gols al Màlaga, Madrid 6, Màlaga 2, primera opció descartada. Per tant, la següent serà dissabte a la nit, si el Real Madrid no guanya a Cornellà, Real Madrid-Espanyol, partit que comença a les 10 de la nit, el Barça seria matemàticament campió si el Madrid no guanya aquest partit, però si el Madrid tornés a guanyar, el Barça tindria la primera oportunitat a les seves mans de proclamar-se campió guanyant diumenge al Vicente Calderón. En definitiva, que tot està, tots estem preparats per la Liron.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Les unitats mòbils de les teles i les ràdios escalfant motors ahir a la nit. Veient el partit Real Madrid-Màlaga i sempre visors, estan esperant si el Barça podia o no guanyar la Lliga. Amb el 4-2 al descans encara podies esperar qualsevol cosa d'un partit boig. Amb el 5-2 es pleguen veles. Les unitats mòbils a Canaletes se'n van a casa. I a dia d'avui es torna a planificar les possibilitats de dissabte i diumenge. Torns de tècnics, de redactors i de nou escalfar motors per dissabte després de l'Espanyol Madrid o diumenge després del partit del Barça al Calderón. I de nou escalfar motors per dilluns, per si un cas hi ha rua. Escalfar motors al Barça, als aficionats, als mitjans de comunicació, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Lliga.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Per tant, que el Barça sigui campió dissabte a la nit depèn en bona part de l'Espanyol. Tenim comunicació amb el jugador de l'Espanyol, ex del Barça de més, Víctor Sánchez. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Encarando tramo final de temporada ya, ¿eh?
Sí, nos queda un mesecito, a ver si podemos sacar algo más de lo que ya hemos hecho y intentar quedar lo más arriba posible.
¿Se puede hablar todavía de Europa o qué?
Sí, matemáticamente sí, y creo que el equipo está con ganas de intentarlo, por lo menos. Y bueno, aunque es una cosa difícil, también era difícil lo que hemos hecho hasta ahora, que era salir de los puestos de descenso en tan pocas semanas y lo conseguimos. Entonces, quién sabe si no podemos volver a hacerlo.
Claro. Oye, yo creo que el gran objetivo de la temporada está cumplido, tal y como estaba la situación, que estaba muy negra. Estáis tranquilos, estáis salvados. Ahora, claro, la gente quiere más, quiere Europa. Y ha dado la sensación de que en estos dos últimos partidos el equipo no ha acabado de funcionar. ¿Qué es lo que ha pasado? Una vez se consigue el gran objetivo de la temporada, ¿se baja un poco el pistón o qué es lo que ha pasado, Víctor?
Bueno, yo creo que el partido de Granada es un partido parecido a muchos que hemos jugado, donde tenemos el control del partido, donde es verdad que creamos menos ocasiones que otros días. Ellos nos crean dos, tres ocasiones como mucho y una o dos son al final. Y al final no se puede sacar. Mira, creo que lo junto hubiese sido un empate e incluso ganarlo, pero al final no lo ganas. Y después el partido del Sevilla, creo que es un rival que también se está jugando mucho, un rival que en casa creo que ha conseguido, lleva 46 y creo que en casa lleva 37 puntos, una barbaridad. Entonces, bueno, un equipo creo que en ese partido fue muy, muy superior a nosotros y no hay nada más que decir.
Uh-huh. Oye, llega el Madrid. ¿Al Madrid se le puede ganar o qué? ¿O se ve complicado?
Sí, se le puede ganar, está claro. Nosotros ahí empatamos, creo que tuvimos incluso alguna opción para hacer algo más. Ellos vienen pues prácticamente con la liga sentenciada, con la final de Copa muy cerca, bueno, ojalá estén un poquito fuera del partido y podamos plantarle cara y sacar los tres puntos.
Sí, pero hay que ir con cuidado, que ayer parecía el mismo panorama que pintas y mira, el Málaga también salió un poco a ver qué pasa y le cayeron seis, ¿eh?
Sí, está claro que es un equipo que tiene jugadores muy buenos, tiene jugadores muy desequilibrantes arriba y que en 15 o 20 minutos de buen juego te puede hacer tres goles. Entonces, es un equipo eso que aunque venga tranquilo y que parece que no tiene nada que hacer, te puede matar a la contra, te puede matar en cualquier jugada. Entonces, intentaremos ponérselo difícil y sobre todo que nos sorprenda.
Uh-huh. Si ganáis o empatáis, el Barça campeón de Liga. No me negarás que es una circunstancia curiosa, que el Español le pueda dar, entre comillas, el título al Barça, ¿no?
Sí, bueno, nos lo acaban de comentar aquí la gente de prensa y eso, pero al final nosotros no podemos estar centrados en eso. Tenemos que mirar que tenemos que ganar el partido, que tenemos que ganar por nosotros, por la afición, por intentar meternos lo más arriba posible, y al final lo que pase en otros campos, lo que pase fuera de aquí, no nos incumbe ni nos tiene que preocupar.
Ya sabes cómo es esto de la rivalidad. ¿Tú crees que debe haber algún perico que debe pensar, oye, el sábado mejor que no ganemos o que gane el Madrid, así el Barça todavía no es campeón?
Bueno, no sé, la verdad que seguro que hay alguno que lo piensa, pero al final también tienes que pensar fríamente y pensar que si pierdes este partido tú, igual ya no tienes prácticamente opciones de meterte en Europa. Entonces tienes que valorar que es lo más importante para el Español, y creo que lo más importante para el Español es intentar luchar por Europa.
¿Es probable que el Barça llegue como campeón a Cornellá? ¿Hay que hacer pasillo? Sí, ¿no?
La verdad que no lo sé si se hace el primer día o si se hace en todas las jornadas que quedan para final de Liga.
Bueno, de eso hablábamos aquí el otro día. En principio, la obligación, entre comillas, es hacerla el primer día, pero luego normalmente se hacen todos. Pero en fin.
No, nosotros, ya te digo, nosotros seguiremos órdenes. Al final, si tenemos que hacerlo, pues se hará. Y si no tenemos que hacerlo, no se hará. Al final seguiremos órdenes de arriba y nada, intentaremos que sobre todo ganar el partido contra el Barça, que será muy bonito para nuestra afición.
Muy bien, Víctor Sánchez, gracias por estar en Sports Cope. Suerte el sábado, ¿eh?
Gracias a vosotros, chao.
Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bayori, bona tarda.
Fem bona temporada, Víctor, no?
Sí, home, titular indiscutible i és un dels homes importants de cara a l'any que ve, també.
També Sergio García, un altre ex-blaugrana, ha parlat avui d'aquesta curiosa situació.
Sí, davant de centre d'Aguirre, de culer de cuna, eh? Sergio no se n'amaga tampoc, però ha estat contundent, eh? Creu que és el moment de reivindicar-se, passa de si poden fer campió o no al Barça, això diu que és cosa d'ells, i també li dedica, com no, una flor per Casillas, que va ser company seu a la selecció.
No nos fijamos en que podamos hacer campeón a nadie. Nosotros bastante tenemos con nuestras cosas, que si ganar al Madrid se hacen campeón ellos solo, ganándolo ellos, no por nosotros. Y que es muy respetado aquí, o sea, que es el capitán de la selección y del Madrid, o sea, que bueno, no sabemos el por qué, por sus circunstancias no está jugando, pero creo que en algunas cosas se le tendría que respetar un poco más.
Informació de servei, hi ha hagut moviment avui a l'estadi, s'han obert les taquilles, de moment el club s'ha mogut bé entre les agències de viatges i el sector turístic, i ha venut prop de 3.000 localitats, s'espera arribar fins a les 5.000, si el soci de l'Espanyol respon, hi haurà una bona entrada. La més barata costa 65 euros, i els socis tenen descompte del 10% per entrades addicionals, i acabo amb un detallet. A l'estiu, a l'Espanyol, després de molts anys, deixa paralada i marxa ja oficialment a la Vall d'Aran, al poble de Garòs. Allà se farà la pretemporada l'equip de, esperem, Javier Aguirre.
Estaran una miqueta més fresquets, no?
Sí, una mica lluny també, i bueno, si el periodista que li toqui anar es passarà aquí uns bons dies dormint tapadet a la nit, que no està mal, més de juliol.
O per allà tampoc s'està malament.
No, tampoc s'està malament, no.
Gràcies, Quique.
Una abraçada, adéu.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El debat d'Esports Cope amb Bracafé i avui amb el Dagoberto Scorci, el cap d'esports de La Vanguardia. Dago, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cafè, Bracafé, abans que res, què posem? Aviam.
A veure, una vegada vas oferir amb bombon o alguna
bonbon?
Cosa d'aquesta?
Bombon, sí.
Exacte, aquest.
Un bombon pel Dago, perfecte. Manel Rodríguez, bona tarda, què tal?
Què tal, com esteu?
Molt bé, i tu?
Doncs aquí. Va, esperant que em convideu un cafè.
No, home, d'això està fet. Per a cafè, pel Manel Rodríguez sobre la taula, però ja, com t'agrada? Sol, tallat?
Jo sóc molt clàssic. Sol, amb cremeta i sucre.
Molt bé, doncs marxando. I oli?
Sol, sol, com ahir.
Sol? Sí. Jo que fa sol, també. Dago, veus a l'Espanyol, que no està molt fi en els últims partits, capaç de guanyar el dissabte i donar-li el títol al Barça o no?
Home, és un partit molt difícil, eh? El Madrid és el millor segon equip d'Espanya i posi aquí, posi en la direcció, pues, segur que plantejarà molts problemes a l'Espanyol i vindrà a guanyar. O sigui, jo crec que en Cornellà crec que encara no se l'ha guanyat al Madrid i en canvi sí que ha sortit allà molt guanyador amb golejades inclòs, no? Jo crec que és un partit maco perquè en teoria el Madrid tindria que reservar algun dels seus jugadors i l'Espanyol pues, té una oportunitat per demostrar o per principalment per dir-li que a l'afició que no ha venut ni ha venut el bon sentit de la paraula, ara que l'he dit m'he donat compte d'alguns rumors que han sortit el final d'aquesta temporada. Jo crec que és un partit per reivindicar-se en la seva afició.
Manel, tu que coneixes bé la casa i que coneixes perfectament com respiren els pericos, creus que hi haurà molts pericos que igual volen que el seu equip no guanyi o ni tan sols tregui l'empat el dissabte perquè el Barça encara no pugui ser campió o què?
Jo vull pensar que no. No vull entrar en aquesta dinàmica de bogeria que no crec que fos el cas. No? Jo el que sí que el sentit com us recomana creua els ponts quan arribes. Per tant, el primer objectiu de l'Espanyol va ser guanyar, independentment que després doncs, pugui ajudar indirectament al Barça que es proclami campió de Lliga. Que el Barça ja és campió de Lliga i ja ho és des de fa temps, i per tant és una pura circumstància. El que sí que és un dubte, o que sempre ens acompanya el dubte de quin Madrid veurem, tenint en compte que al cap d'uns dies té la final de la Copa del Rei, que està plegat de problemes, que un partit com el d'ahir contra el Màlaga, que era un partit on tenia molt a perdre i molt poc a guanyar, el va solventar amb absoluta superioritat i, per tant, aquesta circumstància ens fa pensar que el Madrid vindrà a competir i a guanyar el partit. I això vol dir que es veurà un partit que, en teoria, un partit maco, depenent també del Madrid si reserva o no més figures de les que va reservar, per exemple, ahir, que en va reservar.
Sí, claro. Es que el Madrid prácticamente juega solo, Dago. Fíjate cómo está, ayer hecho un polvorín, incendiado, Mourinho, salen los tíos allí, pim-pam, 6-2.
I qualsevol aliació que posi, claro. Segur que fa un bon partit. Escolta, quan le va guanyar el Barça 2-1 en la Lliga, també hem dit que havia posat a los suplents.
Sí, però la segona part va sortir el Cristiano i... Ei! Va canviar,
sí,
eh?
Sí. Jo crec que Cristiano està motivat, vindrà aquí motivat després de l'eliminació de la Champions i serà molt difícil l'Espanyol guanyar al Madrid, penso jo,
Però un factor d'ago,
tindrà que treballar molt.
Un factor d'ago favorable a l'Espanyol és el fet que tindrà davant un equip que voldrà ser protagonista del partit i el Madrid, encara que tothom pugui pensar que juga a la contra i juga a esperar, jo crec que a Cornellà vindrà a ser protagonista del partit. I això, l'Espanyol, quan s'ha trobat amb aquest tipus de partit, amb rivals superiors tècnicament, ha tingut un magnífic rendiment. Per tant, ja des d'aquest punt de vista, li dono també chance a la possibilitat que l'Espanyol pugui sorprendre el Madrid. A més a més,
ojalá.
Hem de comptar també que l'equip de Aguirre està en deute important amb la seva afició.
Sí, però hauria de canviar molt, Manel, perquè el que va fer a Sevilla davant del Granada hauria de canviar molt.
Que està en deute amb l'afició, jo crec que té una magnífica oportunitat per demostrar a la gent de l'Espanyol que defensarà el partit al màxim. Després, la superioritat o no del rival és la que es podria o no imposar, ja veurem.
Canviant una mica de terç, Dago, hem parlat en començar el programa una mica de la porteria del Barça. El Barça ha de fitxar un porter faci el que faci Víctor Valdés?
A veure, jo crec que el primer, per sentit comú, independentment de l'opinió que tingui l'Antoni Subizarreta i el propi Tito Vilanova, de que la decisió de Víctor d'anunciar la no renovació del seu contracte a final de temporada sigui inoportuna, no? Va ser un moment Molino por tú, porque era el momento en que el Tito se andaba a Nueva York. Pues yo creo que lo primero que tiene que intentar el Barça es a ver si puedes convencer al Víctor. Y después yo creo que sí, que tiene que fichar un porter.
¿Encara que es que dio el Víctor?
Encara que es que dio el Víctor. Yo creo que un segundo porter en condición, pese a que el Pinto ha tenido una buena actuación aquest any, pues crec que sí, que té que fitxar un segon porter.
Sí, però sí. No, un segon, no, un primer. Ha de fitxar un primer.
Val, si Víctor no es queda.
No, encara que es quedi el Víctor. Un primer que et serveixi per 2014 cap endavant.
El Víctor, si no se'n va aquest any, se n'anirà el següent.
Val, no, jo quan dic que es queda és perquè es queda i renova.
No,
que es queda un any.
El seu contracte. Si es queda un any, té que fitxar un. Sí, no, està clar, un primer,
sí, però
lo que no,
i posar no, i posada suplent a Víctor.
Però jo crec que el Víctor, si es queda, és ampliant el seu contracte, si no, té que anar-se.
Ja.
I si no vol?
Sí que no.
Si no vol?
Bueno, sí. Bé, pues ja això tindrà un conflicte i
conflicte també al club.
I crec que no és bo ni per ell ni pel club, no.
Patata calenta, Manel, aquesta.
Jo no crec en aquesta possibilitat. Jo crec que, sincerament, si Víctor Valdés ha decidit ja, que sembla que sí, és que no renovarà, el que ha de fer el Barça és actuar de forma convenient, que és posar-lo al mercat i vendre'l aquesta temporada.
Tot si vol Víctor,
Si vol Víctor, clar, el jugador també pot demanar el compliment del seu contracte, però el compliment del seu contracte implica moltíssimes coses, implica tenir un problema gravíssim en el Barça. I no només en el cas del Víctor, és un tema pràcticament que s'amplia a totes les demarcacions, perquè la política de fitxatges que ha anat fent el Barça últimament l'ha fet amb vent de cua, amb vent a favor. Anava tot bé i havíem de completar només la cirereta.
Sí.
Jo crec que ha arribat un moment que la política de fitxatges del Barça ha de canviar. Fa molts anys que el Barça no va al mercat a comprar jugadors. I aquest any haurà d'anar a comprar al mercat i tothom l'estarà esperant, perquè sí, és el millor equip del món i tothom l'esperarà amb la butxaca.
Molt ràpidament, Dago, sisplau.
Sí, una cosa per afegir, que és que al Víctor no li convé, perquè si vol jugar al Mundial, té que jugar. No té que estar de segon porter.
Sí, un any en blanc seria perillós per ell. És veritat que Zubizarreta haurà de prendre moltes decisions aquest estiu i que no es pot equivocar pràcticament en cap. Dagoberto Escorcia, La Vanguardia, Manel Rodríguez, amic, gràcies als dos. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Copa amb el Barça a la Final Four de bàsquet. La informació al moment des de Londres i els partits a tiempo de juego. Aquest divendres, Barça-Real Madrid. Joan Carr, Albert Díez, Pilar Casado, Miguel Ángel Paniagua, José Luis Galilea. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports COPE a la Final Four de Londres. Albert Díez, des de la City.
Ja està a Londres, des d'ahir a la tarda l'Albert Díez. Hola Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, hola a tots, com va?
Com
bona
bombín.
Tarda.
Com bombín, sí.
Sí. Oli. Estem a London Bridge, ara mateix.
Sí, sí. Suposo que t'has posat bombín, efectivament, per anar a la presentació oficial a lo grande de la competició, amb la presència de... Hi ha protagonistes destacats, evidentment, de la gran semifinal de demà, Barça-Madrid,
Sí, segon dia a Londres, amb aquesta presentació, on a més s'ha escollit a Spanoulis, de l'Olympiacos, que és el vigent campió com MVP de la temporada regular de l'Eurolliga. Us confirmo, per cert, que el president del Barça, Sandro Rosell, no vindrà ni a les semifinals ni a la possible final de diumenge, com ens ha informat avui el club. Per cert, avui, aniversari de la segona Eurolliga del Barça, fa 3 anys, va ser el 2010 a París, i amb poc més de 24 hores per davant, perquè es jugui aquest clàssic Barça-Madrid aplicat a l'Eurolliga, és important saber com està la infermeria del conjunt blaugrana, respon l'entrenador Xavier Pascual.
Nathan Jaguay pràcticament contra la probabilitat no podrà jugar. Apuraremos nuestras opciones hasta el último momento y el resto de jugadores casi seguro todos estarán para saltar a la pista, pero algunos de ellos con molestias, como puede ser Marco Todorovic, CJ Wallace, Pero bueno, es un Final Four y todo el mundo va a poner todo aquello que tiene dentro para intentar ayudar al equipo, más allá de que tenga unos ciertos problemas físicos, ¿no? Pero todos pondrán todo lo que llevan dentro.
És a dir, que situació similar a la de fa 48 hores, amb pràcticament descartat Nathan Jaguay, malmès al joc interior del Barça. Li hem preguntat al rival del conjunt blaugrana, el Real Madrid, quin Barça espera. No se'n refia el seu tècnic, Pablo Laso.
Esperamos el mejor Barcelona posible. Al final yo no entiendo que el Barcelona no presente un gran equipo. Para mí todos los jugadores que juegan en su equipo son internacionales, han jugado grandes partidos. Pienso que si nosotros queremos ganar mañana vamos a tener que jugar muy, muy bien para poder ganarles.
El Barça que confia en el seu guia, l'autèntic referent, Joan Carles Navarro. Atenció a la dada, La que comença demà és la setena Final Four pel jugador de Sant Feliu. Com afronta aquesta cita de Londres?
Es por lo que luchas todo el año. Aparte, pues se ha coincidido este año que jugamos un derbi, un partido contra Madrid, que es también especial. Se juega por el otro lado también. Para nosotros no puedes pedir más y bueno, esperemos que salga bien.
Dos detalls per acabar. Us confirmo que Pete Michael se'n va dissabte als Estats Units per intentar solventar el problema que l'ha deixat fora de combat i que esperem no li impedeixi tornar a les pistes. I aquest vespre, a partir de les 8, presa de contacte del Barça-Rigal, també del Real Madrid, amb l'escenari dels partits L2 de Londres.
Molt bé, aguanta aquí, Albert, que et pregunto alguna cosa més. Abans deixa'm saludar a Zoran Savic per analitzar el que pot donar de si demà aquesta gran semifinal Barça-Madrid. Ell ha jugat els dos equips, ho ha fet el Barça, ho ha fet el Madrid. És, a més, tres vegades campió d'Europa, dues vegades amb la mítica Jugoplàstica i una vegada també amb el Kinder de Bologna. Zoran, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, gracias.
Bueno, creo que estás en Barcelona y mañana vamos para Londres, ¿no?
Sí, mañana ya, hoy me estoy preparando y mañana salgo.
Bueno, esa semifinal no hay que perdérsela, ¿eh? Barça-Madrid, tremendo.
Sí, porque yo creo que es un partido importantísimo, porque es un partido que todo el mundo quiere jugar una vez en la vida y sobre todo jugando una semifinal de Final Four, de Euroliga, yo creo que mejor imposible.
Uh-huh. Tú la has jugado una vez en la vida, ¿eh? En el 96 en París. Imagino que ha sido inevitable estos días recordar aquel partido, ¿no? Tú jugaste con el Madrid, pasó el Barça a la final.
Sí, porque era un partido muy disputado, sobre todo el primer tiempo, que cogimos una ventaja de 15 puntos. Se pusieron en zona, nos cogieron. Yo creo que era un partido bastante igualado hasta final, pero Barcelona ha jugado mejor aquel partido.
Al final el Barça ganó de 10, 76-66, y Laso era el base de aquel Madrid. Igual Laso tiene también, por ese lado, ganas de sacarse esa espinita mañana, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, seguro, porque es una cosa jugar como jugador y ahora tiene más responsabilidades, seguro, como entrenador. Creo que han hecho una temporada casi perfecta hasta ahora, excepto en la Copa, y llega en un buen momento de forma, pero Barcelona es un equipo experto y seguro que va a dar mucha guerra.
¿Tú cómo ves el partido de mañana? ¿Lo ves al 50% o crees que alguno de los dos equipos parte como favorito? Hay mucha gente que da al Madrid, por ejemplo.
Sí, porque seguro le dan con Madrid como favorito por temas de lesiones, y como está Barcelona ahora, temas lesionados. Yo creo que tiene un poco de ventaja. Y antes de empezar con todos sanos, yo creo que Madrid tiene una de las mejores plantillas de Europa, si no la mejor. Porque sobre todo, estoy hablando por jugadores exteriores que tiene, que son extraordinarios. Tienen tiro, pueden generar sus tiros, 5 o 6 jugadores en momentos calientes, meten tiros libres y utilizan un poco menos los pivots que Barcelona, pero creo que es un equipo muy, muy, muy bueno. Y Barça es... tiene una ventaja para mí, es Xavi Pascual, que tácticamente es el mejor entrenador de Europa, tácticamente, porque ha hecho ganar al Fútbol Club Barcelona jugando con 3-4 tipos diferentes de baloncesto, jugando lento, jugando rápido, porque yo me recuerdo año de París, cuando se ganó Euroliga, era el equipo que ha jugado mejor baloncesto y más excitante de todos. Pero yo creo que ahora mismo está utilizando la plantilla muy bien, lo que tiene, porque ahora mismo con este mismo estilo no puede jugar, porque creo que tiene que plantear el partido a pocos puntos, de no hacer intercambio de las canastas con Madrid, que tienen los jugadores de Madrid en las manos, tienen 100 puntos fáciles, y Barça no las tiene, sobre todo de tema de lesiones que tiene. Yo creo que tiene plantearse un partido, una guerra, por meter cada canasta.
Buen análisis, Zoran. Oye, es una pena, es verdad lo que tú comentas, que el Barça no llegue con todos sus elementos. La baja de Pete Michael es importante. Yaguay parece que tampoco va a poder llegar o que está muy complicado. Pero bueno, por lo menos Juan Carlos Navarro está bien, llega bien.
Sí, Juan Carlos siempre llega bien. El último 5 o 6 años siempre está tocado, pero cuando viene un momento importante, él siempre está allí. Es una pena de no ver un partido con dos plantillas completas, con Pete Michael recuperado y todo esto, porque sería de verdad una cosa impresionante, porque él es jugador que te da mucho en esos tipos de partidos, junto con Navarro, que son dos jugadores, puede ser con Diamantidis y Spanoulis, 4 más decisivos de Europa en ese tipo de los partidos. Pero yo creo que Juanqui es un jugador que siempre ha hecho mucho daño al Madrid, se cierran mucho las defensas y se abren muchos espacios para otros jugadores, y Juanqui siempre ha respondido en momentos importantes.
Para terminar, Zoran, la otra, ¿cómo la ves? Olympiacos CSK.
Yo creo que si todo va bien, yo creo que Olympiacos es peor plantilla que CSK, pero yo creo que era todavía año pasado va peor, pero en final han ganado con un partido increíble, pero yo creo que CSK, si se impone la lógica, yo creo que va a ganar el partido, ¿eh? Pero CSK es un equipo experto y uno de los jugadores que te pueden meter 5 o 10 puntos en 5 minutos, y entre los dosis que nunca sabes cómo se va a despertar por la mañana, te puede hacer un partido de la vida, te puede clavar triple jugando fatal todo partido y te puede meter un triple decisivo, ¿eh? Y en otro sí de Kriapal, que puede ser uno de los mejores jugadores de este año de Euroliga, que te cubre muchos espacios en defensa, porque él es, para mí, es la llave de ese CSKA.
Vamos a ver qué pasa mañana. Zoran Savic, gracias por haber estado en Sportscope y que te diviertas mucho mañana en la Final Four.
Muy bien, gracias a vosotros por invitarme.
Anàlisis de luxe, Albert? Savic, molt bé,
Un autèntic crack. 3 Eurolligues, l'últim al 98 a Barcelona, més 100 MVP.
Alguna cosa més des de Londres, Albert?
Ràpidament us explico que no hi ha tradició de bàsquet en aquesta ciutat. No hi ha cap cartell, i mira que hem passejat, de dia i de nit per la ciutat, i us diré més, quan preguntem ens responen què es juga i quan es juga. Bé, aquesta és la realitat. Jo, si em permeteu, agafo el bombín i me'n vaig a dinar,
Doncs bon profit. Que vagi bé, Albert.
Gracias.
Adeu. Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Si un día te preguntas...
¿Puedo decir adiós a las comisiones en mi banco?
En BBVA tenemos la respuesta. Olvídate de las comisiones en tu cuenta, cheques, transferencias y tarjeta. Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido y sigue haciéndolo. Infórmate en oficinas BBVA o en bbva.es.
Ens anem cap al circuit de Catalunya, cap al circuit de Montmeló, que ha obert avui portes. Aquest cap de setmana tenim el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Estàvem pendents d'una compareixença de premsa del gran Fernando Alonso. Juan Arias, bona tarda novament.
Hola, Valleri, bona tarda.
¿Qué ha dicho Alonso?
Pues ha hablado bastante de los neumáticos, se han cambiado para este gran premio, son más duros, por lo tanto se degradan menos, dice que hay que adaptarse lo antes posible, y también ha comentado que es importante comenzar a salir adelante los grandes premios ahora que ha comenzado de forma un poco irregular. También ha hablado de las expectativas de cara a este gran premio de España aquí en Montmeló.
Ojalá que sea una carrera sin problemas, ¿no? Las dos que hemos hecho este año, una acabamos segundos en Australia y la de China la ganamos, y por tanto ojalá que sea un fin de semana sin contratiempos, que hagamos un buen viernes, que probemos bien los neumáticos, que tenemos un nuevo compuesto aquí, que el sábado hagamos una buena vuelta, que el domingo, como decimos, ¿no?, que no haya percances, que la carrera vaya bien, y si todo va bien sabemos que las posibilidades de estar en el podio son muy altas.
Hay que recordar que Fernando Alonso es ahora mismo cuarto del Mundial, primero Vettel, líder, Raikkonen segundo, Hamilton tercero y el asturiano ya a 30 puntos del alemán. Recordamos que mañana entrenamientos libres, el sábado a las 14 la calificación y el domingo también a las 14 horas la carrera.
La pasada temporada Fernando Alonso va acabar segon al Gran Premi d'Espanya, a veure si aquesta setmana o aquest cap de setmana s'emporta la victòria. Juan, estamos en contacto. Gracias, que vagi bé, bona tarda.
Fins ara, bona tarda.
You know I make it, take it, give me that back. No, I'ma make it, take it, girl.
Darrer minut d'Esports Cope, arriba l'Helena Condis amb les notícies, les informacions d'última hora. Helena, què tenim?
Doncs mira, Joan, és oficial, l'Everton confirma que David Moyes deixarà de ser el tècnic del club anglès a final de temporada i Anglaterra ja es dona per fet que serà el substitut de Sir Alex Ferguson al capdavant del Manchester United. També dir-te que Fernando Llorente ha comparegut en un acte publicitari i ha dit a Iker Casillas que sap portar bé aquesta situació en la que està passant ara el partit, el porter del Madrid, i que confien que tard o d'hora s'arreglarà, i dir-te que també que hi ha àrbitre per la final de la Copa del Rei, que serà l'aragonès Carlos Clos Gómez.
Molt bé, gràcies, Helena, que vagi bé.
Adeu.
Acabem, arribem a les 4 de la tarda. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé. Seguiu a la COPE. Adeu.